Vostè recorda de petit l'arribada del primer aparell de ràdio a casa seva?
Sí.
I què li va suposar?
No, jo recordo abans una cosa. Jo, quan tenia 13 anys, vaig assistir a Montjuïc. Van arribar hi havia un enginyer que el que va crear Ràdio Barcelona, en Guillem Garcia, el qual venint de Londres, venint d'Estocolm, va convèncer amb una colla de gent de Ràdio Cité de París que vinguessin aquí a fer una demostració de ràdio amb espais lliures. Varen venir aquí amb uns camions penars, portaven una emissora Kramer, i aleshores la van instal·lar en un lloc que va ser un fracàs perquè hi havia les interferències dels tramvies que no van permetre de fer una edició normal. Varen trobar finalment a Montjuïc un túnel abandonat amb una masia abandonada que es deia Campovill, van instal·lar l'emissora a dintre de Campovill i allà van fer la primera emissió per al 1923. Encara no existia Ràdio Barcelona, eh? I van posar allà on actualment hi ha les fonts lluminoses, unes trompes penjades en els arbres, i van fer un concert. I la gent, jo per casualitat, em trobava present en aquest acte.
M'agrada, sí, això d'unes trompes penjades als arbres, eh? Sí, trobo molt significatiu.
Eren unes trompes, uns altaveus que vosaltres no els heu conegut, potser, eh? Però uns altaveus llargs penjats. I la gent embadalida es mirava aquells arbres. Ara és que està normal, això. Per aleshores jo era una cosa de bruixots, eh? I veure la gent... I va ser un èxit tan gran que van desmuntar aquelles trompes i les van instal·lar al Palau de la Música Catalana, l'endemà. Però a dintre, però no en l'escenari, com si fossin uns actors, com si fossin uns artistes.
Com són els amplificadors, sí, i els bafles que posen ara.
I aleshores, des de Montjuïc, de Campovill, van fer un concert, que per cert hi havia, com a primer violinista, segurament que l'has arribat a conèixer, el cap de programes de Ràdio Barcelona, en Jaume Torrents i Pando.
Sí, que després va ser cap de programes.
Cap de programa. Aquest va ser el violinista que va fer les primeres emissions de ràdio. Doncs bé, allà al Palau de la Generalitat, al Palau de la Música Catalana, hi havia naturalment les autoritats, hi havia el general Barrera, el general Barrera de la dictadura del Primo de Rivera, encara. I noi, ens va permetre que un tenor que es deia Guitar cantés L'Emigrant, És a dir, que això ja va ser una de les primeres concessions.
I els primers records, Joan Vinyes?
Comencen els meus records a Girona, quan amb un aparell de galena que anava molt bé sentíem Ràdio Girona. Quina diferència! Hi havia una sola emissora en tota la província de Girona, J39, Ràdio Girona. Ara, en canvi, a la província de Girona hi deu haver-hi com 20 o 30 emissores de ràdio. Aquí a Barcelona hi havia 5 o 6 emissores amb bon de mitja. La cosa ha canviat rotundament. Avui la ràdio l'ha tingut sempre una gran importància com a mitjà de comunicació, però avui és un esclat d'emissores de ràdio que esteu fent una feina molt important, i la gent, com deia McLuhan, es dona compte que la ràdio és el mitjà calent per excel·lència, mentre que la premsa i la televisió són mitjans de comunicació freds. La ràdio pot molt, res arrastra a la gent. El professor Culla ha assenyalat aquells casos fonamentals, que ell n'ha assenyalat 3, on la ràdio tenia un comès tan important que arrastrava a la gent, i encara la ràdio ho està fent avui dia. Jo recordo quan vaig venir a Barcelona l'any 45, venia de Madrid, havia fet les oposicions per entrar a Ràdio Nacional d'Espanya com a locutor, i em vaig trobar que hi havia molta afició ja a la ràdio, però com ha canviat de llavors en ara. Jo crec que m'estem donant passos positius, i avui ho hem pogut constatar, no solament perquè ja sabem la importància d'una cadena dita com ràdio, sinó avui veure la instal·lació de l'actual emissora com ràdio a Barcelona. Un es treu el sombrero, que ja no em porto fa temps, però se'l trauria si el portés, i diu: això és una ràdio. Després de visitar moltes emissores d'Europa i d'Amèrica, crec que aquesta instal·lació és digna de Barcelona.
Moltes gràcies.